La Tertúlia, a Ràdio Sant Cugat.
Molt bon dia, són les 10 i 3 minuts del matí d'aquest dimecres 5 de maig de 2021. Us saluda Albert Soler Bonamussa i que aquí comença el Gall del Monestir, la tertúlia política de Ràdio Sant Cugat. Repassarem l'actualitat de la ciutat i, si queda temps, farem també, com sempre, alguna pinzellada a l'actualitat nacional i us aviso que no podré evitar preguntar-vos per les eleccions de Madrid. Avui ens acompanya un representant, com sempre, de cada partit polític amb representació al ple. Saludem a Cristina Paraire, regidora de Junts per Sant Cugat. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
També tenim amb nosaltres Esther Madrona, regidora d'Esquerra Republicana. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia a tothom.
Helena Vila, regidora del Partit dels Socialistes. Bon dia.
Hola, molt bon dia a tothom.
Sergio Blázquez, regidor de Ciutadans. Molt bon dia.
Molt bon dia.
I també a Núria Gibert, regidora de la CUP. Molt bon dia.
Bon dia.
Bon dia. Aquesta setmana ha vingut marcada, sobretot, per l'entrada en funcionament de la zona de baixes emissions, encara que sent només amb títol informatiu, encara sense sancions pel mig. Això arribarà l'1 de novembre, d'aquí 6 mesos. Però sí que és cert que hem sigut, Sant Cugat, hem sigut notícia a nivell català i et diria que inclús espanyol per l'entrada en funcionament d'aquesta zona de baixes emissions. Han fet moltes connexions en directe i tal. No sé, en general, quina valoració en feu de com es veu Sant Cugat i aquesta entrada d'allò en funcionament, i també la reacció que teniu vosaltres quan passegeu per Sant Cugat, si la gent ho entén, no ho entén, us fa moltes preguntes, us en fa poques, una mica això. Si vols, comencem per tu, Cristina.
Bé, molt bé. Bé, nosaltres ja en el mandat anterior vam fer una aposta per la delimitació i l'aplicació progressiva de la zona de baixes emissions, que ha de permetre que puguem respirar un millor aire i contribuir en la mesura de les possibilitats a que el canvi climàtic i totes les afectacions que hi ha es puguin anar controlant. Dit això, sí que nosaltres en aquest cas creiem que s'ha fet una mica de manera precipitada. Com tu has dit, hem estat notícia per ser els primers després de Barcelona. I el que trobem, tot i que estem a favor, és que hagués calgut altres mesures d'acompanyament per fer més fàcil la vida a totes les persones haguessin estat ja implantades. Entenem la dificultat que tot això suposa. Però sí que, lligant també amb el que deies, aquests dies, quan passegem pel carrer, a mi m'ha aturat molta gent molt preocupada per aquest tema. En el fons, tots hi estem d'acord, perquè és veritat, sí que hi havia un consens en el sentit de que cal que fem coses, però hi ha gent preocupada amb que veurà la seva vida més complicada, perquè o no es poden permetre un canvi de cotxe o perquè no hi ha un transport públic competitiu implantat encara, perquè encara no s'ha fet el traspàs a l'àrea metropolitana. I també he de dir que jo he rebut queixes de la campanya, no?, que s'ha fet com una mica negativa, sancionadora. No? En aquests moments que tots estem patint tantes restriccions per causa de la pandèmia, aquesta campanya que et va dient et multarem, ha fastiguejat a molta gent. Per tant, sí, a la zona de baixes emissions, però crec que hi ha moltes mancances i que en aquests moments, a part del cas particular de cada persona que hem escoltat en jornades o en el debat obert que es va fer per YouTube per intentar informar per part de l'Ajuntament, cosa que trobo positiva també, que es anaven resolent dubtes, allà va quedar palès que, a part de la situació particular que pot afectar 1, 2, 3, 4, 5 casos particulars, sí que jo vaig denotar aquesta mancança de que sí, la ciutat podia haver estat més preparada a nivell d'alternatives a l'hora de posar en marxa aquesta zona de baixes emissions, que, per altra banda, s'haurà de posar en algun moment, s'hagués hagut de posar en algun moment. Però crec que hi ha hagut una mica de precipitació i la conseqüent angoixa de moltes persones.
Perfecte, Cristina, gràcies. Esther?
Sí, clar, jo crec que és difícil fer-ne una valoració quan fa tot just ara, no? 5 dies que ha entrat en funcionament. Ha entrat en funcionament, encara no estem sancionant, no? Aquestes sancions arribaran al novembre. I en el fons jo crec que aquí, no? Podríem fins i tot obrir, que potser avui no és el dia i és una mica agafat amb pinces, però aquest debat de què passa amb les sancions, si és el que s'ha de fer en termes generals, no només parlant d'aquest cas, però si les sancions són una bona manera d'actuar, si ho són, si no ho són, no? En qualsevol cas, molt segurament també acaben funcionant, no? aquestes sancions. Tot just aquesta zona de baixes emissions va entrar en funcionament el dia 1 de maig. Jo no he pogut rebre, no? Tots aquests inputs que ara comentava la Cristina que ha rebut. Evidentment, tots els canvis provoquen opinions molt a favor i opinions molt, molt en contra, no? Perquè crec que molt segurament aquest és un dels grans canvis de futur, ja no de la ciutat ni de l'àrea metropolitana ni res que se li sembli, fins i tot de la humanitat, m'atreviria a dir. Vull dir que estem acostumats i acostumades a anar amb el cotxe a tot arreu, no? A imposar el cotxe per davant de qualsevol altre tipus de mobilitat, i les normes del joc han començat a canviar, i de fet, jo crec que també que aquest context de pandèmia, no, en el meu entendre, també ens ha ajudat a posar en valor altres coses, no? Altres coses com, per exemple, el dret a la salut, no? Que entenem que el dret de la salut sí que és un dret fonamental i que com a administració més propera a la ciutadania hem de posar-ho tot al servei. I també crec que hem començat a entendre la importància de poder caminar i disposar d'espais a l'aire lliure que estiguin al servei, insisteixo, de les persones, És evident que, i jo sempre amb tot el que em passa una mica en la vida intento fer com la mateixa reflexió, els canvis sempre són canvis i sempre afecten a hàbits i a maneres de fer, no? Per tant, a poc crec que és un molt bon canvi. Ser els primers, ser els segons, per mi no és més o menys important, sinó que simplement ja estem anant, no? I poder pensar en un món que en un futur el cotxe quedi en segon pla davant, no? En contra d'altres formes de mobilitat, crec que és una mica la clau del futur que necessitem construir, perquè aquella cosa que ja diem sempre, de tots aquells que ens vindran darrere i tot plegant, no? Per mi és molt significatiu, no? que es comptabilitzin totes aquestes persones que moren per contaminació relacionada, no? amb el moviment dels cotxes a les ciutats, no? Ostres, si és una dada que es diu, si és una dada que es tracta, serà que és una dada important, no? També. Mm-hmm.
Perfecte. Helena, per part dels socialistes.
Bé, bon dia. A veure, jo em sumo una mica al que comentava l'Ester. Qualsevol canvi, i més un canvi, no? tan important com aquest, doncs és lògic que comporti certes reticències o fins i tot inquietuds. Però també és cert que estem en un moment que els polítics, no? La política, se'ns demana d'accions a curt termini, cosa que doncs, no és fàcil. I crec que nosaltres, amb aquesta mesura, no només estem molt, molt convençuts i molt convençudes, sinó que estem satisfets, perquè hem fet aquest pas que no era fàcil. Jo crec que els canvis comporten això, no? Aquestes inquietuds, no? I a vegades aquestes reticències, però crec que al final estem treballant pel futur. A curt termini treballem pel futur i, per tant, és una mesura que en això no coincideixo, no? Amb la Cristina Paraire, perquè és una mesura que ja es porta temps, anys, parlant. De fet, el govern anterior, no? Ja ho ha comentat ella mateixa, no? Ja va començar a parlar de la necessitat d'aquesta zona de baixes emissions, i per tant nosaltres el que hem fet és entomar aquesta responsabilitat i tirar-la endavant amb les eines, no? Amb les eines de les que disposàvem. Alternatives, ara en tenim i en tindrem més, i per això estem treballant i per això també estem fent tota una campanya de sensibilització, no? I estem treballant amb mesures que puguin contrarrestar aquests problemes, no? que ens podem trobar al tirar endavant mesures com aquestes. I després, un tema molt important, no? que també comentava l'Ester Madrona. Al final estem parlant de la millora de la qualitat de l'aire i de la millora de la salut de tots i totes, no? Que és la nostra prioritat. Per tant, doncs, com dic, a nosaltres és una mesura que l'hem tirat endavant de forma molt reflexionada, de forma molt treballada i convençuts i convençudes que és el millor per Sant Cugat i en general doncs, per la societat.
Perfecte, Elena. Moltes gràcies. Sergio, de Ciutadans.
Sí, nosotros en parte estamos de acuerdo con la zona de bajas emisiones. Hubiésemos querido, eso sí, un aterrizaje, por decirlo de alguna manera, más suave en una primera fase, porque pensamos que el plan era mejorable. Efectivamente, el futuro es el que es y tenemos que ir hacia una sociedad más sostenible y todos merecemos. En este caso, de mayor calidad. Pero también cuando desde la política se hacen determinadas, se toman determinadas medidas, tienes que tener en cuenta las consecuencias que esto va a tener. Y una primera consecuencia, a mí se me han dirigido pues algunas personas que en este caso no se pueden permitir, entre comillas, el lujo de cambiar de vehículo y tienen su vida ya bastante organizada y esto sí que les va a suponer un perjuicio. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que un gobierno, en este caso tripartito de izquierdas, lo que ha hecho es, lo pongo tal cual porque creo que efectivamente es así, es poner en marcha una medida que precisamente deja en fuera de juego a parte de la sociedad que es la que tiene rentas más bajas y no se puede permitir en este caso tener un vehículo menos contaminante. Esta sería la primera crítica. La segunda crítica sería que dentro de lo que es el mapa de zona de bajas emisiones, encontramos algún error, por ejemplo, la gente que viene de la Rabasada y que no quiere, su pretensión no es ir al centro de la ciudad, ni mucho menos, sino tiene, digamos, que pasar obligatoriamente por San Cugat. No hay una vía de escape para poder evitar esta zona de bajas emisiones. Eso lo habíamos puesto en algún tipo de alegaciones y al final, bueno, pues se había desestimado. Y luego, claro, sorprende también nosotros, hablando de los presupuestos, pues una de las fórmulas que considerábamos que era interesante era poner en marcha una línea de ayudas para determinadas personas que pudiesen tener a lo mejor no demasiados ingresos para cambiar su vehículo, ¿no? Y hemos visto cómo ha sido desestimada. Por lo tanto, sí a la zona de bajas emisiones, pero no exactamente como se ha hecho. Pensábamos que se podría haber hecho en dos fases, una primera fase que no tuviese estas consecuencias, que fuese, como vuelvo a repetir, un aterrizaje un poquito más suave, para ir caminando hacia este futuro que todos queremos, pero en este caso sin traumatizar a una parte de la población que realmente no tiene los medios para cambiar de vehículo y que, bueno, le puede repercutir de manera bastante negativa.
Perfecte, Sergio. I Núria, per tancar, Núria de la CUP.
Molt bé, doncs, bueno, jo avui celebro, en primer lloc, que som quatre regidores, que no es veu molt habitualment, no, a les tertúlies? Bueno, power. En segon lloc, que poder discutir amb la Cristina Pereira, perquè en aquest cas és la primera... És el primer càrrec electe responsable, diguéssim, que jo he sentit de parlar... O sigui, que nosaltres ha transmès de la contaminació de l'aire. O sigui, jo recordo en les seves comissions informatives, no? Ella com a responsable política, que ens havia traspassat com aquesta preocupació, no? I que fins i tot recordo el sí d'una comissió informativa, que és una cosa que jo a vegades he explicat als companys, perquè a mi em va impactar moltíssim, que deia que si l'aigua generés tantes morts directes o indirectes, diríem que l'aigua està contaminada, no? I en canvi, l'aire, com que no és de ningú i ningú, no? No sabem ben bé qui el contamina, no? O sigui, diguéssim, que genera un nivell d'afeccions pulmonars, de malformacions en els fetus, d'asmes infantils, una letalitat calculada, diguéssim, extrapolada de 50 morts a Sant Cugat anuals. O sigui que és una bestiesa, no? I recordo que a mi això em va impactar molt la comparativa, no? I des de llavors, doncs, que hi vaig prestar molta atenció perquè realment no és tant una cosa de més sostenibilitat, sinó és una cosa de menys letalitat. Per tant, és com un altre paradigma, no? Que el que estem parlant, parlem de salut. És cert que les sancions no són com molt interessants a nivell de comunitat a l'hora d'avançar en els canvis. També és cert que hi ha uns canvis que sabem que tenen una afectació important en els hàbits de les persones i crec que s'ha de ser respectuós amb això. Jo sempre recordo, per exemple, en relació amb la qüestió dels residus, que va generar com molta resistència. La gent no està gens disposada a reciclar I al final, a poc a poc, i sobretot explicant les causes i les conseqüències i el per què es fa, doncs es va infiltrant, diguéssim, en el nostre... en la nostra arquitectura, diguéssim, ètica de, i de conviccions, no? I, per tant, el tema de les baixes emissions és un tema que és complex quan el planteges. Haguéssim pogut fer molt més paulatí, un desplegament molt més paulatí, i hagués sigut igualment complex, perquè quan tu tens un cotxe que efectivament contamina i el necessites, doncs, evidentment, el terrabastall és important. S'han intentat plantejar, doncs, elements que siguin al màxim pal·liatius, de protecció de les vulnerabilitats, de persones que tinguin excepcions, gent gran, dependències, rendes, excepcions anuals, i jo crec que això, doncs, durant tot aquest any s'haurà d'ajustar bé, no? Nosaltres tindrem, jo crec que tindrem la capacitat i la flexibilitat de veure fins a quin punt quina afectació té. Recordeu que parlem d'un parc de cotxes molt petit que contamina moltíssim. Sí, és a dir, realment és molts pocs cotxes contaminen gairebé el 50% del, no, que són els que deixen aquests metalls pesants en suspensió, que sobretot afecten els infants, perquè són els que són més baixets, no, com qui diu. Llavors, per tant, efectivament és una qüestió de... Bueno, ja m'enteneu, els metalls en suspensió queden més a baix. O sigui, ja, Cristina, ho he pensat quan ho deia. Doncs mira, els infants i les persones... Especialment els infants, perquè estan en formació i, a més, són... Doncs són veïns, no, i veïnes que hem de prestar-li especial atenció. És evident, generarà resistència, però jo, amb el tema del discurs, diguéssim, una miqueta d'impacte a les classes populars que plantejava el Sergio, que a mig esbossat, és a dir, la majoria de les classes populars, això ho tenim sociològicament i demogràficament, estan al centre. I aquesta gent, la majoria de les classes populars estan ubicades al centre. I aquesta gent estan menjant contaminants, alguns que han escollit tenir cotxe, o que el necessiten, i tots els altres que no. I tota la gent gran, que també és personal de risc, i tots els infants, que no han pres cap tipus de decisió. I, per tant, com a subjectes, estan patint una qüestió que afecta la salut, per tant, podríem dir que és important, no? I que estaríem tots d'acord que és molt important, i que per tant, aquí hi ha un sesgo, no? O sigui, hi ha un viatge important. Per tant, hi ha les dues perspectives, eh? Llavors, no hem de ser la primera ciutat. No hi ha un especial interès en ser la primera. No ho vam ser, es va dir la presentació. Hi han hagut ciutats abans, no masses, però sí, és cert que veníem amb molta feina feta, en especial gràcies als regidors que en el mandat passat van començar a fer feina en aquest sentit. Després, quan parlem de precipitació, a mi una mica em fa patir les ciutats grans del nostre entorn que no han començat a treballar i que el 2024 hauran d'aplicar peti qui peti. Aquests sí que hauran d'anar amb precipitació. I nosaltres ja hem començat una campanya que sí, que parla de sancions, però perquè s'ha d'avisar, però parla de salut i li explica a la gent, escolta, que l'asma infantil, en un percentatge importantíssim, està generat per això. No hem aquesta moratòria, intentem fer-ho al màxim d'escalonat possible, però hi ha ciutats d'una envergadura i de diguéssim, d'un urbanísticament construïdes molt més grans que Sant Cugat, que tindran problemes severs per complir la normativa del 2024 en relació a la zona de baixes emissions, i aquests sí que hauran d'anar de pressa i corrents. Llavors, jo, és a dir, sí, és complicat, és una mesura complexa, sí, genera resistència. L'objectiu és bo. Crec que és important que ens refermem en que l'objectiu és bo. Segurament cadascú hagués fet diferent, no? Cada clau, en cada partit hagués introduït matisos i demés. Però si l'objectiu és bo, crec que és una qüestió de responsabilitat de ciutat seguir insistint, no? No rendir-nos, diguéssim, amb les dificultats que genera, sinó, escolta, que l'objectiu és que és boníssim. Estem parlant de salut, no? I aquí és on intento ubicar-me, sense desoir les dificultats que genera en moltíssimes famílies, en moltíssims treballadors, i veure com a ajuntament com podem estar al seu costat, que penso que això no hem, diguéssim, que no ens n'hem desdit en cap moment, no? I crec que és important.
Sí, Cristina?
Sí. A veure, jo de veritat penso que aquestes alçades, i com ha comentat la Núria, igual que amb el tema del reciclatge, que hi ha gent que resisteix, però vamos, en termes generals, la majoria de la ciutadania sap que s'ha de reciclar, i si no ho fa bé és perquè no li dona la gana. Una mica perquè ja hi ha molta consciència, quedaria un percentatge petit. Però i en el tema de les baixes emissions, crec que la majoria de la gent vol respirar un aire net i no vol contaminar. Això, tothom. Vull dir, per tant, és la complexitat, no?, d'aquesta mesura, que realment dubto que trobem algú que digui no, a mi, jo com més contamini millor. És que no crec que ens trobem en aquest punt de partida. Crec que hi ha un punt de partida millor en tema de salut i en tema de per les conseqüències, en la salut. I crec que Barcelona també ja fa molt temps que se'n parla i tot això també ajuda a les ciutats del voltant, Barcelona com a motor en aquest cas, de tota aquesta política que està fent, i crec que la majoria de la gent pot haver expressat aquestes dificultats a curt termini en el seu dia a dia, no volen contaminar. Et diran, escolta, és que mira, vaig comprar aquest cotxe que ara diuen que és etiqueta B i em diuen que en 2 anys igual me la treuen. I no s'ha comprat un cotxe dièsel per contaminar, sinó perquè o costava menys diners o per la seva economia o perquè podia. Doncs una mica, i estic d'acord, m'ha agradat, Núria, això que has dit, no? Que jo crec que l'important és que estigueu atents i que no heu tirat la tovallola i, per tant, ara s'està implantant aquesta mesura i sorgiran una sèrie de casuístiques generals, no tan particulars, que s'han d'anar entomant i mirant el que us demanem, almenys, entenc que és el que fareu, és que estigueu amb les orelles obertes, no? A intentar posar-te en el lloc de l'altra persona, perquè crec que, al fons, l'objectiu és que no dubto que ningú s'aixequi dient vaig a contaminar avui, no? Però en el curt termini, en el dia a dia, tens dificultats. I també hem de dir que Sant Cugat no és com una Barcelona o altres ciutats grans. Aixeques la mà i pots tenir un taxi o que tens una parada de metro a la cantonada, o que sí que tenim infraestructures de transport, però també com més aviat s'avanci amb un transport més competitiu, sobretot en freqüències, que és una mica la mancança que ens queda, no?, amb tots els esforços i tot el que es fa, si hi ha un transport competitiu, és més fàcil que tothom l'utilitzi. I entenc que en primera persona la dificultat del que estic dient, però crec que una mica la conclusió que jo arribo és aquesta, no?, que intenteu agilitzar en temes de transport o amb mesures que potser ara no us heu plantejat, però de suport a col·lectius que potser necessiten un vehicle per treballar, no sé, que prioritzeu. Això ja, les polítiques ja les acabareu, a dir vosaltres que sou els que ara teniu la responsabilitat, no? Però sí demanar-vos aquesta empatia amb les persones, perquè també hi ha gent, gent gran o que té més dificultats a caminar, etcètera, que potser no li repercuteix, no?, en el seu dia a dia. A veure, jo recordo quan vam començar amb la zona, amb l'àrea verda, per exemple, que també va ser un gran trasbals, vull dir que us entenc perfectament, que ja entenc les dificultats de les implantacions. Hi havia gent en aquelles reunions multitudinàries que dèiem, recordaven per anar de Torreblanca al monestir, quan es podia anar, anaven amb cotxe. I això ho hem fet tots, o ho ha fet molta gent d'aquesta ciutat, i a poc tots els canvis ja ens han anat ajudant a caminar. A veure, surts al carrer i està tothom caminant. No serà que no camina gent a Sant Cugat, Però hi ha aquestes dificultats, i jo sí que, això potser és personal meu, a mi aquesta campanya l'he trobada molt negativa, però de gustos i opinions mil colors, no? Vull dir que...
Molt bé, sí. Helena, sí, digues.
Sí, no, molt ràpid, perquè sí que s'ha tret un tema que jo crec que, amb tota transparència, des del govern sí que va ser molt parlat, no?, i molt estudiat, que és si aquestes mesures de restricció discriminaven a la població amb menys recursos. És una cosa, i també ho he de dir, amb tota transparència, que ens preocupava i molt des del govern, que vam estar valorant. I realment, i mirant estudis, de fet hi ha un estudi que ens deia el regidor del 2016, on precisament ens demostra tot el contrari. I és que aquests vehicles contaminants afecten sobretot a la població amb rendes més altes, ja que disposen de més unitats de vehicles. No només això, sinó que precisament en aquells barris, no?, amb les rendes, no?, que disposen de les rendes més altes, fan servir molt més el cotxe. I per això també té sentit que aquesta zona de baixes emissions estigui al centre, perquè precisament al centre també és on es concentren doncs, la població amb menys recursos, que al final, doncs, desgraciadament, és aquella població que més afectada, doncs, es veu per aquesta contaminació. Per tant, jo crec que aquest és un debat, no?, que va sortir i que s'ha de dir amb tota transparència, que l'hem estat valorant molt i que les dades precisament ens indiquen tot el contrari. I no només això, i ho deia la Cristina, o sigui, alternatives n'hi han, perquè s'ha posat la T verda durant 3 anys de forma gratuïta i aniran sortint també altres mesures que ja estem treballant des d'allà, doncs, per poder donar suport a aquells col·lectius, en aquest cas, doncs, que tinguin més dificultats i que per moure's, no?, per disposar d'aquesta mobilitat. Per tant, jo és una cosa que volia posar sobre la taula perquè s'ha tret i la Núria, doncs, ho ha apuntat i era un tema que ens preocupava molt i crec que cal deixar-ho clar que aquest govern, doncs, no deixarà que aquestes persones amb menys recursos, doncs, es vegin afectades, sinó tot el contrari, que aquesta mesura també s'ha fet, doncs, perquè aquestes persones amb menys recursos, doncs, tinguin una major salut i qualitat de vida.
Molt bé, sí. Esther, d'Esquerra.
I molt breument, de fet, no ho volia dir perquè ja no hem canviat una miqueta com de tema, però crec que sí que és una reflexió, no vull dir important, perquè en realitat és molt bàsica, però crec que em ve de gust dir-la en veu alta, no? Ara, és que em fa una mica com la sensació que la implementació d'aquesta zona de les baixes emissions és una mica com el final de tot plegat, no? O sigui, com si després d'això ja haguéssim salvat el planeta, no? Ja ho tinguéssim tot gestionat, ja no hi hagués, no?, ni cap tipus de contaminació ni res, no? Vull dir, molt segurament això és només el principi de tot plegat, no? Jo crec que podem parlar d'una transició cultural, no? Podem parlar d'un canvi de paradigma, podem canviar d'un canvi d'una nova manera de relacionar-nos amb l'entorn, no? I que molt segurament aquesta és una de les moltes accions que totes les ciutats, insisteixo, no només nosaltres, hauran d'anar aprenent al llarg dels anys, eh? Molt segurament aquesta és una mesura que afecta a tothom, no?, per entendre'ns, i molt segurament és una mesura molt, molt visible, però amb tot aquest, no?, per exemple, tot aquest pla d'emergència climàtica que també tenim nosaltres des de l'Ajuntament i que tenen moltes d'aquestes altres ciutats que tenim al voltant, no?, aquesta és una d'aquestes moltes accions que s'hauran d'anar implementant. És a dir, avui estem parlant d'això, no?, perquè just fa 4 dies que ha entrat en funcionament, però igual d'aquí un any o igual d'aquí 2 anys s'ha de començar a parlar d'algun altre tipus d'acció, només és això.
Sí, Cristina?
Sí, perdoneu, és que m'encanta aquest tema, ja ho sabeu, la veritat. I també volia dir-vos, ara com ha dit l'Esther, aprofitant, que sí, que m'he trobat, i us ho trasllado al govern, que sí que m'he trobat, doncs, molta preocupació per persones que estan dins la zona de baixes emissions, que treballen a un municipi proper, del Vallès Occidental, que no hi ha tren, val?, per entendre'ns, no és connexió amb ferrocarrils, i que, clar, aquestes persones a poder accedir amb transport públic, doncs, de 15 minuts, 15-20 minuts, passen a 2 hores i mitja amb transport públic, val?, per anar a la feina. Llavors, aquests casos, que estic segura que no és l'únic, perquè això ja ens havia sortit, clar, també hi ha tota una problemàtica del dia a dia d'aquestes persones, de les persones que utilitzen el cotxe per desplaçar-se. No vull dir que hagin d'anar a contaminar cap altra ciutat de l'entorn, No malinterpreteu, que no estic dient això. Però sí que hi ha tot el tema de la mobilitat del Vallès, que també, doncs, crec que jo ara estic una mica desconnectada en aquest tema, però sí que no sé si s'està treballant en aquest sentit per ciutats del nostre entorn i la mobilitat del Vallès, de les persones que no tenen la connexió famosa amb els ferrocarrils, que és la més ràpida, no?, i la que nosaltres en disposem més estacions. Però sí que aquesta problemàtica de la mobilitat del Vallès és important i aquesta sí que afecta a persones que ja els hi diu com arriben.
Molt bé. Sergio y después Nuria.
Sí, de forma bastante breve. Es un poco... Yo no estoy de acuerdo con lo último que ha dicho Elena, más allá de que diga que hay un estudio. En el fondo, ¿quién está realmente preocupado? ¿Quién está realmente preocupado? Está preocupado la persona, digamos, que tiene una renta baja. Ese es el que está preocupado, El que tiene las rentas altas, por cierto, que ahí hay mapas, ¿no?, donde en toda España te puedes meter y puedes ver un poco las rentas pues de todos los municipios y los distritos, etcétera. Y el que tiene las rentas altas ya se espabilará porque tiene la posibilidad, y precisamente en San Cugat, creo yo, donde tenemos una renta bastante alta, y por lo tanto cuando hablas de rentas altas en San Cugat, son rentas, digamos, en comparación con el resto de Cataluña, muy altas, pues esta familia ya se espabilará y se buscará la vida y podrá cambiarse un vehículo. Lo único que he dicho es que, evidentemente, los más afectados, los que no pueden cambiar, los que no tienen esta posibilidad, son las rentas que tienen, son las rentas bajas. Y, por lo tanto, habrá que hacer algún tipo de política para ayudar a estas personas. Y eso es lo que le pido al equipo de gobierno. Y por eso me extraña que cuando nosotros hemos presentado un presupuesto, en este caso, dinero X para unas... cumpliendo determinados requisitos, puedas tener una ayuda a cambiar o un vehículo menos contaminante, etcétera, bueno, pues que se tengan en cuenta y que puedan ser aceptadas. Y luego hay una especie de discurso al que hacía referencia Elena de algo así, es que me recuerda mucho, lo siento, a Pedro Sánchez, cuando dice aquello de no vamos a dejar nadie atrás, ¿no? Bueno, no has dejado nadie atrás porque ni tan siquiera te has girado, a ver, digamos, cuánta gente hay atrás. Bueno, pues habrá gente que estará efectivamente afectada y que lo que pretendo es que el ayuntamiento sea capaz de hacer una política, digamos, que no deje a unas cuantas personas absolutamente tiradas y abandonadas y que su día a día se vea muy afectado por esta medida. Lo único que quiero es decir, ante una medida que en el fondo supone una ganancia para todos, que esta ganancia para todos no suponga para unos pocos, los más vulnerables, una pérdida. Y eso es lo que le pido al equipo de gobierno.
Sí. Núria?
No, que ens passa molt, i a més en un format tertúlia, que fem l'anècdota, clar, és el que tenim, ara fa 5 dies que està implementat, no sabem massa res. A mi també em ve gent a dir-me coses, clar, però no, intento no fer-ne categoria, és a dir, però bueno, si ho feu jo també ho faig, és a dir, clar, és que a mi em venen mares. I estan contentes que no estigui... Que estan preocupades per la qualitat de l'aire. I em ve gent gran, que eren veïns meus del centre, i estan contents que ens preocupem per la qualitat de l'aire. I jo també les rebo, aquestes sensacions. Vull dir, que clar, és una política en concret que té una afectació en un públic i té una contrapartida en un altre, no? En relació al tema de canviar de cotxe, l'Ajuntament no pot donar ajudes per canviar el cotxe, perquè canviar el cotxe, no, o sigui, tenir un cotxe no és un dret. Que tenim ara, que tenim una ciutat molt horitzontal, un model de ciutat que obligatòriament, doncs, diguéssim que ha obligat a molts usuaris o diguéssim que per la mobilitat, que hi hagués vehicle privat. Però el vehicle privat, és que quan dèiem la transició cultural que parlava l'Ester i penso que tothom en feies una mica de referència, parlem d'això. És a dir, que normalitzem que moure 3 tonelades de ferralla i fum per moure'ns per espais relativament petits és lo normal i és un dret, és un equívoc total, no? Ara, quina és la responsabilitat de les administracions? I aquí, clar, evidentment, la municipal en té una, però després, quan parlem d'estructures més grans a nivell comarcal, clar, és un dèficit, jo estic amb la Cristina, però és un dèficit històric que es planteja des de sempre, no? De que no hi hagin estructures que ens connectin de forma comarcal i de forma metropolitana d'una forma molt, molt més àgil. I aquí tothom ens ha d'assumir les responsabilitats que té en termes de millora de les infraestructures de mobilitat. Sí, nosaltres hem de garantir que la gent es pugui moure. I en això estem, en millorar freqüències. Això són coses que... I la Cristina sap bé que aquestes coses són lentes, però en millorar freqüències, en fins i tot investigar altres tipus de transport pel que fa als districtes, per exemple, amb la implementació, que en el seu moment vam donar suport a Can Barata, però també a la Floresta, del transport a demanda. Però, a més, o sigui, quan plantejam... No, tu dius, és que una persona que triga 20 minuts trigarà 2 hores i mitja. No, una persona que triga 20 minuts haurà d'aparcar lluny d'aquests poquets quilòmetres que estan blindats. Vull dir, que haurà de caminar una mica i llavors... A veure, és que és diferent. O sigui, no, clar, si diem, trigarà 20 minuts i ara trigarà 2 hores i mitja. La gent dirà, no.
Perquè no pot treure el cotxe.
No pot treure el cotxe de la zona en concret, però la resta de Sant Cugat ja estem treballant.
Però si viu a la zona i té el cotxe a dintre...
Bueno, si viu a la zona, haurà de fer una transició cultural amb la qual vol dir que el seu cotxe, en aquella zona, perquè hi ha molta densitat i perquè és molt contaminant i perquè això no genera una afectació en els seus veïns, l'haurà d'aparcar en una zona on hi hagi menys densitat i no està establerta. Nosaltres vam anar a fer la roda de premsa al llindar
Però perdona, Núria...
És molt caminable, és una escala humana.
Si em permets...
En els casos, en les excepcions. Perquè si anem d'excepció en excepció, es contradeixen entre elles. Gent gran...
Però això, Núria, perdona, Núria.
No, espera. Gent gran amb nivell de dependència, té excepcionalitat. Qüestions puntuals, 10 excepcions anuals. Ah, és a dir, a veure, una mica ja està contemplat això. Ara bé, jo deia, completament proactives, escoltar... Quines dificultats no hem contemplat? Perquè, evidentment, o sigui, n'hi haurà nous tipus, no?
Núria, ara sí, si em deixes, sisplau, això de que tu dius de que el cotxe no és un dret, és que per moltes persones el cotxe no és que sigui un dret o no ho sigui, és que és l'única eina que tenen per arribar al treball. Perquè tenim un sistema de comunicació des de Barcelona absolutament radial i moltes vegades si has d'anar cap a una altra zona, per exemple, del Vallès... Del Vallès només, escolta'm, Núria, com jo t'he escoltat, només tens l'opció d'anar en cotxe. Si no vols, imagino aixecar-te a les 5 de matí per començar a treballar a les 9.
I l'habitatge sí que és un dret i està recollit.
És que el ciutadà és intel·ligent. Si té una altra opció de transport públic, el mateix ciutadà optarà per aquesta opció. En canvi, si no té cap altre remei que agafar un cotxe, i en aquest cas un cotxe que és contaminant, doncs a aquesta persona, entre cometes, l'hem fotuda una mica. Llavors, l'únic que demano és que escolteu aquestes persones i que veiem què és el que es pot fer.
Totalment.
Perquè són les persones més vulnerables.
Jo una pregunta. Tenim dades de quina és la situació al centre ara en termes de contaminació per poder avaluar d'aquí un any si amb aquesta mesura ha millorat o no ha millorat? No ho sé, pregunto.
Jo penso que tenim les dades de l'àrea metropolitana i amb aquestes hem treballat ara, però a veure, és que justament cap de les tres som de l'àmbit, però m'imagino que sí, que treballen amb indicadors per poder avaluar quin és l'impacte de la retirada d'aquesta flota. Ja sabeu també que aquestes coses no són ben bé científiques, es fan aproximacions, estimacions i models, diguéssim, d'implementació.
Bueno, era per saber si això, que jo crec que sí que... Si realment es produeix aquesta disminució i aquesta millora de la qualitat de l'aire, sempre que ho puguis demostrar públicament i amb tota la transferència, com més informació tingui la gent, tot ajuda, no? Aquest discurs sí. Més positiu. No sé,
aquests indicadors els tindrem, eh? Els tindrem perquè, de fet, s'està treballant amb l'àrea metropolitana. Però, a banda d'això, jo el Sergi em sorprèn perquè diu doncs, que no hi ha ajuts o que no hi ha alternatives i això no és cert. O sigui, de fet, ajuts per la mobilitat menys contaminant, hi ha tarifació social al transport públic, bonificacions a l'impost de vehicles de tracció mecànica, bonificacions en l'aparcament regulat en la calçada, a l'àrea verda i en la recàrrega, a les estacions de recàrrega.
Això no és veritat, Helena.
A la compra de vehicles d'energies alternatives. De matriculació, descomptes al cost del peatge de les autopistes de la Generalitat i accés al carril bus.
Molt bé, Helena.
Ajuts n'hi ha. Hem de treballar. Ajuts més específics per la ciutat. Perdona, Sergio. Segur. I aquí estem d'acord i això és el que
Helena,
estem fent.
Helena, m'acabes de descriure els ajuts que hi ha per a persones que es poden permetre, entre cometes, el luxe de canviar cap a un cotxe elèctric. Jo t'estic parlant de les persones vulnerables que no tenen aquesta possibilitat.
A la T verda. O sigui, de mobilitat amb la T verda. Segur. I ho estem estudiant, però per això també hem de tenir indicadors i hem de tenir dades. I és precisament en el que estem treballant. Vull dir, al final, mesures com aquestes no són fàcils. Escolteu, no són fàcils. I segurament per això som el primer ajuntament de l'àrea metropolitana en tirar-ho endavant, perquè no són fàcils.
Helena, això de ser el primer, el segon, el tercer, és que ho veig molt de postureu, fixa-t'hi.
No és de postureu.
És que som els primers, no, i tant.
El fàcil és no haver-ho fet aquesta legislatura, però nosaltres no ens conformem amb el fàcil. Nosaltres pensem
en el futur de la ciutat. Helena, jo crec que estàs per això la defensiva.
No, la defensiva no.
Però que els ajuts són cotxes elèctrics, jo no me'l puc permetre. A veure, és que...
Bueno, jo dic alternatives. No, la T-Verda, home, T-Verda gratuïta durant 3 anys.
Sí.
A més, hi ha uns col·lectius, i vosaltres ho sabeu, que segons la renda, tenen tota una sèrie d'ajuts i estan exempts d'aquestes restriccions.
Estic dient que hi ha persones que tenen una dificultat. I que si podíeu estar, ja suposàvem que sí, amatents, a veure com evoluciona. A mi que em diguis tots els ajuts contesta amb el que deia el
Sergio, que s'ha dit que no hi ha ajuts.
Helena,
no es parlava dels més vulnerables.
Helena, fixa't.
Es donen.
Helena, sisplau, mira. Helena, sisplau, et poso un cas concret. El meu vehicle, diguem-ne, no es veurà afectat. I jo soc de, com diríeu vosaltres, bueno, és que a mi parlar de classe, jo soc classe popular, popular. I el meu cotxe, bueno, en aquest cas, no es veurà afectat per aquesta mesura. Vale. Ara, imagina't que jo tingués un cotxe que fos contaminant. I jo vaig a veure els meus pares que viuen en un poble que es diu Santa Eulàlia de Ronçana, Vallès Oriental. Saps quant trigaria jo en transport públic? Digue-m'ho, sisplau. Quant trigaria?
Segurament, el transport públic encara no està...
Si jo vull anar a veure els meus pares, quina és la meva opció?
Que no t'has llegit l'ordenança. Perquè demà ajudar a persones dependents hi ha excepció. És a dir, no fem ni demagogia
tant. Hi ha excepcions si vas...
Sí, si vas a veure persones...
No és barat, tampoc. Jo soc 5.
Els podré anar a veure 5 o 6 vegades l'any. Vale, sembla molt bé. Doncs 5 o 6 vegades
l'any. No. Hi ha excepcions per anar a veure persones dependents.
La setmana pots anar,
Sergio. Clar. Una frase que jo crec que és bastant clau. O sigui, pots aparcar el cotxe fora d'aquesta zona. O sigui, un moment, tampoc, no diguem aquí... Bueno, no sé, o sigui, he estat molta estona callada perquè hi havia coses que... Em pensava que no estava entenent i potser ens estàvem com, no?, anant una miqueta de mare.
I mira que jo volia parlar de recursos.
Perdona un segon, Sergio. O sigui, jo visc al centre de la ciutat, no tinc pàrquing en el meu bloc de pisos i m'he de buscar una mica la vida per aparcar. Per tant, o sigui, això seguirà passant i si en comptes d'aparcar a 10 minuts caminant de casa meva he d'aparcar a 15 o 20 minuts caminant de casa meva, doncs, escolta, o sigui, no hi ha cap tipus de problema. Al contrari, tots aquests... rellotges que ara tenim tots, que ens compten les passes, doncs, escolta, petaran de la quantitat de passes que farem el dia.
Almenys 3, 6 o 4, moure't 10 passes no és ràpid, també us ho dic, perquè quan vas amb 3 cotxets els 10 minuts són eterns.
Ja t'ho explicaré, això, Cristina. Això, mira, no
ho puc parlar
perquè no d'això. I, Sergio, per anar a veure els teus pares, ostres... Tens tots els caps de setmanes per anar-lo a veure, la Núria t'ho deia, Hi ha excepcions si els teus pares són persones dependents. Vull dir que al final podem fer tots aquí demagògia i començar a dir que no podrem anar a veure...
No és fer demagògia, és aterrar en el món una mica... En el meu cas, jo dic que jo sí que podré anar, perquè el meu cotxe no contamina, no es veu afectada, diguem-ne, per aquesta mesura. Però si el meu cotxe fos contaminant i no m'ho pogués permetre, és que no tinc cap altre remei.
I, en canvi, en el nen que té asma, no? Perquè si anem posant focus, doncs en el nen que té asma, que sàpiga que viu en un pis de, per exemple, la Rambla del Celler, doncs segurament podrà respirar molt millor. I la mare que està embarassada, que viu al centre, perquè l'Esther i jo eren veïnes, i durant la pandèmia us direm que ho vam notar, que no es passaven, que no hi havia cotxes, però es va notar moltíssim. La senyora embarassada que estigui visquent, doncs, per exemple, la Rambla del Celler, no haurà de patir per una malformació congènita en el seu embrió. I la persona gran que té una insuficiència respiratòria... No, és que si posem exemples, jo vull posar els exemples que fonamenten la mesura. I la persona gran que té una insuficiència respiratòria i que, doncs, segurament la menys contaminació a l'aire, doncs també li anirà molt bé. I és cert, tota l'acció política, tota acció pública té una contrapartida perquè genera un canvi. I si no generes un canvi, vens a fer gestió. I nosaltres no venim a fer gestió, venim a fer acció política, perquè per això estem. És més, subratllem l'objectiu. Jo abans us demanava, jo sí, entenc totes les problemàtiques, però no posem el focus en la problematització, perquè de problematitzacions en trobarem a tot. En aquest cas, és un cas que crec que és bastant compartit, perquè ve del mandat passat, perquè es fa a nivell europeu. Totes les ciutats de més de 50.000 habitants ho hauran de fer, perquè tenim un problema de salut pública amb la contaminació de l'aire. Clar que hi haurà gent que haurà de canviar els seus hàbits, clar que estarem atents, clar que intentarem que les classes populars no els impacti de forma directa, però veiem el revers de la política en qüestió. És de salut, és de salut, no és estètic, no és perquè sigui més maco, no és perquè sigui més... És de salut. Per tant,
jo el que faria...
Sí, ho heu dit, però... Cristina, tu has fet els dos reversos, però el Sergio diu, sí, de salut, però... Bueno,
però
de salut.
Independentment, també s'ha parlat de...
D'acord, però empatia, perquè hi ha situacions, si voleu, particulars, però que fan passar-ho malament a la gent. I que tothom haurà d'acabar fent aquest canvi. Llavors, jo crec que el que es demana és un acompanyament en la mesura de les possibilitats. Jo he vist respostes de, bueno, doncs canvia del cotxe.
O no, això no ho hem dit nosaltres mai. Canvi del cotxe? Bueno, doncs canvia del cotxe, no. Això no, no ho has sentit nosaltres.
O hi ha ajudes o un... no sé.
Jo ho sentit? Ja,
gent que
viu
sense cotxe. Es va dir en la sessió.
I fa vida normal.
Estem fent un canvi i una transició cultural que ens apela, no només ens apela a nosaltres també, nosaltres també tenim cotxes vells, és que em fa gràcia, o sigui, però aquestes, això és assumir canvis i contradiccions, doncs que per una cosa que és major i que nosaltres entenem que és així la política, on poses tu les prioritats i on poses l'accent de les coses que vols fer, pues comporta, doncs comporta unes conseqüències. I jo em moria de ganes de parlar de la Torre Regull també, no sé si tindrem temps, però
sí.
Vaja.
Us heu animat?
I a més amb tu, i tant.
Quedant 10 minuts, la veritat és que no m'atreveixo a treure el tema Regull perquè no acabarem, i, si no us fa res, eh? És evident que el tema de zona baixes emissions és el tema de la setmana, aquí a Sant Cugat, genera molt de debat, encara que en el fons esteu els 5 d'acord, és a dir, això també cal destacar-ho, vull dir que al fons és tal, i evidentment els matisos és on, per això hi ha 5 partits polítics, no? Aquí és on hi ha els matisos. Sí que volia fer un últim apunt relacionat amb un comentari que ha fet la Núria, que és: avui som 5 dones, ai, 4 dones a la tertúlia, cosa que encara no havia passat, i és el factor femení. Doncs volia parlar del factor femení a l'esport de la ciutat, perquè aquest cap de setmana, llàstima, per un gol no ha pogut ser, el júnior de hockey herba femení no va poder guanyar la Lliga, però té molt de mèrit haver arribat a la final i haver competit amb el millor equip d'Espanya actualment, i el mateix equip al qual va guanyar la final de la Copa de la Reina fa uns mesos, em sembla que va ser el desembre. Per tant, la temporada del júnior és excel·lent, el rugbi femení va pujar a Divisió d'Honor també fa unes setmanes. No sé, com esteu vivint aquest moment? A més, jo l'altre dia ho parlava amb el company d'esports d'aquí, dic, a Divisió d'Honor crec que tenim ara 4 esports femenins i només un de masculí, a la màxima categoria del seu esport. Per tant, jo crec que la ciutat, això és un valor que està en alça. Si voleu fer algun comentari sobre l'esport femení, Helena, tu mateixa, si vols.
Sí, bé, efectivament, bueno, primer de tot donar l'enhorabona, doncs, a aquests equips femenins, donar l'enhorabona al júnior, que a més jo vaig tenir la sort de ser present en aquesta final, que malauradament se'ns va escapar per res, però que jo crec que ja és una victòria, vull dir, perquè doncs, aquestes noies han demostrat, guanyant la Copa de la Reina després de 30 i pico anys, no? que és possible. Jo crec que, a més l'esport, tu deies, Albert, l'esport femení doncs, està en un moment a la ciutat doncs, importantíssim, vull dir, estan liderant l'esport en general, i jo crec que doncs, doncs és molt satisfactori a veure que, a més, són gent de cantera, és a dir, són gent de la ciutat. Per exemple, jo l'altre dia li comentava a l'alcaldessa, perquè ho coneixo de prop, doncs el Club de Campo de Madrid, la gran majoria són fitxatges externs. Nosaltres tenim cantera, és a dir, l'esport des de la base doncs, es fomenta, es treballa, i jo crec doncs, que això s'ha de posar en valor, i des del govern doncs, sempre doncs, tot el suport en aquest esport, I per suposat en aquest esport femení, i el júnior, i les noies de rugbi, les noies de voleibol, doncs que crec que estan deixant a la ciutat doncs amb un nivell molt alt, no? I és també doncs un triomf per la ciutat de Sant Cugat.
Molt bé. Esther?
Sí, de fet, o sigui, em repetiré exactament el mateix que ha dit l'Helena, eh? Jo volia fer sobretot també una menció a que Sant Cugat és una ciutat, no? Jo crec que també es caracteritza per aquest esport de base, eh? Que, de fet, clar, em sap greu perquè diria exactament el mateix que l'Helena, eh? Però totes aquestes nenes, no? Totes aquestes noies que fan esport i que potser ho comencen considerant com una activitat, no? Extraescolar, com un espai lúdic i tot plegat, no? Que puguin anar creixent, no? Que la ciutat els hi demostri, els hi ofereixi aquest suport, no? I aquest acompanyament, i que puguin, no? Jugant en divisions d'honor, i que tinguin opcions de guanyar títols, no? I que ens quedem, l'Helena ho deia, eh? per poc ens quedem, no? A les portes de guanyar, crec que demostra, no? que la ciutat de Sant Cugat té moltes ganes de seguir recolzant aquest esport en clau femenina, amb tot el que això implica. Eh? A vegades, quan parlem de l'esport femení, no? Només pensem que són noies que mira, doncs, que potser tenen la sort de poder participar en algun esport. No? Jo crec que hi ha moltíssimes altres coses relacionades, no? Moltíssimes altres coses relacionades molt segurament amb l'empoderament femení, no? Amb demostrar que es poden trencar, no?, aquestes normes del joc, i en aquest cas mai més ben dit, no? I que les dones també podem jugar, també podem competir, que això és molt important, no? També podem competir, perquè no, també podem guanyar.
Molt bé. Núria, us afegim alguna cosa?
Bueno, que enhorabona, que són unes cracs, és que em sembla genial, és a dir, jo he fet esport del rendiment i en la meva època es feien debats, recordo, en relació a les del vòlei i les del bàsquet, sobre com les jugadores, i això normativament, s'havien de posar mallot per aconseguir omplir les grades en comptes de samarretes i tirants. I no fa tants anys. I ara, en canvi, estem parlant, i jo crec que hi ha un ressorgiment important, jo crec que hi ha jugadores, esportistes en general, que han fet una feina brutal de referencialitat i de no ronsar-se davant de l'hegemonia de l'esport masculí, i que estan fent una feina, a part de llaurar-se unes carreres esportives brutals i de portar la ciutat en el més alt, pel qual, no, també nosaltres sentim honor, i l'Helena deia, és que ho vam perdre, que la gent ho vivim així, doncs a més estan fent una feina de referencialitat i de obrir camí per moltes nenes que segurament els agrada l'esport i tenen ganes de practicar-lo, però no trobaven doncs això, referents, no? I per tant, doncs doble, triple, enhorabona i tant de bo, doncs, segueixin en aquesta línia i, bueno, no sé, és que felicitats i això, i que són unes cracs.
Molt bé. Cristina?
Sí, bueno, ho dic tot, eh? Sobretot enhorabona, felicitats. A mi us tinc que dir que aquest cap de setmana que vaig veure, doncs, les imatges i la notícia que sortia a TV3, allò a màxima audiència, ostres, doncs et fa sentir un orgull molt important, primer perquè és un equip de Sant Cugat i sobretot perquè eren dones i estaven sortint a la tele, que el que costa, no?, aquest seguiment encara d'esports femenins. Jo crec que és una victòria en molts sentits, amb el que heu dit de l'esport base, que els governs anteriors, doncs, havien fet aposta, algú havien fet bé, i sembla, doncs, que això comença a donar fruits, tant per nens com per nenes, i després perquè trenca molts estereotips, no? Estereotips de que hi ha dades i estudis de que les noies, quan arriben a una edat, doncs abandonen la pràctica de l'esport, i més a nivell competitiu. I jo crec que entre el vòlei, el hoquei, el rugbi, ostres, s'està demostrant que el beneficiós, no? I que aquests estereotips, a poc a poc, es van trencant. Jo també felicitar el Júnior en aquest cas i a totes les noies i a totes les persones que els estan donant suport perquè puguin fer, doncs, realitat aquest somni de practicar un esport amb la màxima normalitat possible. I després també, jo ara feia molt temps que no venia a la tertúlia i també vull comentar que estic molt contenta de veure tantes noies. El Sergio sempre hi és, però perquè moltes vegades m'he trobat també molt sola en aquestes tertúlies que dius, ostres, doncs a poc a poc es va normalitzant també en tots els camps aquesta presència femenina i en la vida.
Molt bé. I Sergio, tanques tu?
Sí, pues felicitar al Junior y muy contento. Yo, en fin, no lo diré cuando era joven, cuando era adolescente, recuerdo que la situación era bastante, bueno, diferente, ¿no? Entonces hay una revolución, me acuerdo cuando iba al instituto, no quiero tampoco contar batallitas, ¿no? Pero los chicos hacemos como más deporte y parecía que entonces era un poco revolucionario para las chicas un poco el tema de fumar, que era entonces, digamos, como la época de la que las mujeres fumaban más, ¿no? Y ver que eso un poco, digamos, a nivel de salud y de deporte se ha revertido, pues estoy, la verdad es que muy contento. Y además, tenemos yo creo que la suerte de que no ha pasado como en otras ciudades, que a veces el fútbol un poco lo chupa todo, ¿no? Entonces, San Juan destaca en muchos deportes, que creo que está muy bien. Creo que hay más espíritu deportivo en estos deportes que, digamos, que no son tan mayoritarios como el fútbol, etcétera. Y además que las mujeres sean protagonistas, y no solamente en eso, también se ve en lo que son las perreras, las canteras, lo ves cuando ves a un montón de chicas que están corriendo, o señoras mayores, lo que sea, por la calle, que lo hacen tranquilamente, y ese debería ser un poco el futuro.
Y nada, yo me acuerdo, Albert, tú decías que eras de Sabadell, ¿no? Yo recuerdo haber visto el Sabadell cuando era adolescente jugar en primera división, ¿no? O sea que...
Sí,
y bueno,
sí.
Pues... Pero bueno, no, contento y que de este empoderamiento de las mujeres real y que lo valen y nada, seguir para adelante.
Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies. Queden 2 minuts. Acomiadem aquí el Gall del Monestir d'aquest dimecres. Moltes gràcies, Cristina Paraire, Esther Madrona, Elena Vila, Sergio Blázquez, Núria Gibert. Ens veiem un altre dia i els oients dimecres que ve a les 10 del matí, com sempre. Adéu-siau.
Bon dia. Adéu-siau.
Adéu a tots.